Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Prohibit portar busques i walkie-talkies en els avions que arriben o marxen de Beirut. La decisió de l'aviació libanesa arriba després de dues jornades de caos per la cadena d'explosions que han afectat milers d'aparells d'aquests tipus d'aparells. La mesura és fins a nou avís sota l'ordre de confiscar-los si es detecten abans. El Parlament Europeu reconeix Edmundo González com a president legítim de Veneçuela. És un text no vinculant, aprovat gràcies als vots del PP europeu i l'extrema dreta. Els socialdemòcrates hi han votat en contra. La candidatura que disputa el lideratge d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que l'exalcalde de Vilassar de Dalt, Xavier Godàs, sigui el president del partit i la diputada Alba Camps, la secretària general. És el tàndem que es posarà a consideració de la militància al Congrés el 30 de novembre. La candidatura té l'aval de l'actual secretària Marta Rovira. La Fiscalia de Catalunya no veu delicte en l'actuació del president del Parlament, Josep Rull, ni en l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ni en l'excúpula dels Mossos, pel que fa a la fugida de Carles Puigdemont el 8 d'agost passat. Sosté que les querelles que s'han presentat contra ells es basen només en especulacions. Cada cop viuen menys nens i nenes a Barcelona, encara que la població continuï creixent. Des de la pandèmia, els estudiants de 3 a 16 anys han baixat en més de 12.000. La ciutat ha marcat un nou rècord de població aquest segle per damunt del 1.700.000 habitants, la xifra més alta des del 1991. La temporada d'incendis que s'acaba ha estat la que ha requerit menys intervencions dels bombers del que portem de segle. Segons que ha avançat el cos d'emergències, a Catalunya Informació, només ha calgut fer 320 sortides i les hectàrees cremades han estat 380. La torre més alta de la Sagrada Família s'acabarà l'any que ve amb la col·locació de la creu de quatre braços al capdamunt. La Junta Constructora espera acabar el temple d'aquí 8 o 9 anys. Queda al marge, de moment, l'escalinata de la façana de la Glòria al carrer Mallorca, que s'està negociant amb l'Ajuntament perquè obligaria a desallotjar veïns. La família de la jove de 23 anys a qui s'havia de fer l'eutanàsia a l'agost ha posat una demanda contra l'administració, segons ha pogut saber Catalunya Informació. Tot i que la mesura la va demanar ella i estava aprovada, la família sosté que la noia havia canviat d'opinió i que no reuneix els requisits per poder fer aquest procés. Els esports.
El Barça comença a jugar a la Champions aquest vespre a Mònaco. Ansu Fati recuperat de la lesió que es va fer al juliol. És la gran novetat a l'expedició blaugrana. A les 9, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio, Mònaco-Barça. Derrota per la mínima del Girona al camp del PSG amb gol dels francesos a l'últim minut de partit. I en embola, 3:15 del vespre. Barça, Zeguet, per Esport 3. Al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina juga en quarts avui contra França a les 9 del vespre.
I el temps tarda amb ruixats irregulars a les comarques del Pirineu, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Localment poden ser intensos, aquests ruixats. La temperatura en general serà més alta. Demà al matí les pluges seran més extenses a les meitat oest i sud del país, sobretot. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Segur que teniu algú al vostre entorn que amb l'esclat de la pandèmia el 2020 es va repensar el fet de viure a la ciutat. Molta gent va decidir, quan ens van tancar a casa i no ens deixaven sortir, que viure en un poble més petit potser era millor, sobretot les famílies amb criatures petites. Però el preu de l'habitatge també ha contribuït, i molt, que la gent deixi de viure a les ciutats més grans. I aleshores ens trobem amb titulars com el que avui us expliquem al Catalunya al dia. A Barcelona cada vegada hi viuen menys criatures. I com ho sabem? Doncs buscant el nombre d'estudiants de 3 a 16 anys. I des de la Covid, els alumnes han baixat en 12.500 a la ciutat de Barcelona. tot i que, segons el padró, la població augmenta i ja és superior al 1.700.000 persones. De seguida ho expliquem. Encara a Barcelona mirarem el cel per explicar-vos que a finals de l'any que ve la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, que és la més alta, ja estarà coronada per una gran creu de quatre braços. Si us interessa saber la data de finalització de les obres del temple, ideat per Gaudí, ens n'anem cap al 2032 o 2033, segons la Junta Constructora. Sentirem com els bombers de la Generalitat ens confirmen que aquesta temporada d'estiu és la que ha acabat amb menys intervencions del cos en focs forestals. 230 sortides. De fet, és l'estiu amb menys sortides del segle. Ens han avançat a Catalunya Informació. I també donarem veu a la revolta pagesa del Camp de Tarragona. Fars dels robatoris al camp. Els lladres s'ho enduen tot, però ara, sobretot, estan deixant netes les finques agrícoles de garrofers. Es plantegen fer mobilitzacions. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs comencem i ho fem primer amb les novetats. La candidatura que disputa el lideratge d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que l'exalcalde de Vilassar de Dalt, Xavier Godàs, sigui el president del partit i l'exdiputada Alba Camps, la secretària general. Aquest és el tàndem que es posarà a consideració de la militància al congrés que Esquerra farà el 30 de novembre. Explica'ns on hi ha, Oriol, bon dia.
Hola, bon dia. La candidatura que busca una renovació de partit i que vol disputar el lideratge Oriol Junqueras, Nova Esquerra Nacional, busca muscular la formació recosint-la des d'una nova estructura amb una cara més nova i d'altres més conegudes que farien un pas endavant. És el candidat a la presidència que recau precisament en el nom de menys transcendència pública avui. L'exalcalde de Vilassar, Xavier Godàs, en la seva carta de presentació, ha volgut insistir que la candidatura que lidera busca apartar-se de la cursa a la presidència de la Generalitat per prioritzar reforçar el partit i convertir-lo també en el pal de paller del nou cicle polític.
La candidatura a la presidència Esquerra Republicana de Catalunya es desvincula completament de cap cursa per a la presidència de la Generalitat. Toca centrar-se en aquest nosaltres ampli, que és Esquerra Republicana de Catalunya. Toca que tot l'esforç d'una presidència se centri en el desenvolupament del partit.
D'ell depenen dues vicepresidències, una d'afers institucionals a mans de Raquel Sanz i l'altra de cohesió interna a mans de Teresa Jordà, un nou departament, aquest últim, que pren valor, sobretot en el moment de crisi actual de la formació.
Haurem de teixir, haurem de recosir, sí, a fora i també dins. I tot això ho farem. Ho farem si la militància ens avala per fer-ho. Ho farem decididament, ho farem amb valentia i ho farem, sobretot, parlant molt.
L'exdiputada Alba Camps és la candidata a la secretària general que farà tàndem, doncs, amb Xavier Godàs.
Doncs gràcies, Núria. Oriol, bon dia.
Adéu, bon dia.
Com us deien començar, la població de Barcelona continua creixent, però cada vegada hi viuen menys nens. Des de l'esclat de la pandèmia, ha baixat en més de 12.500 alumnes el nombre d'estudiants que cursen ensenyaments de 3 a 16 anys, mentre que, segons dades del padró, aquest any la ciutat ha marcat un nou rècord de població al segle XXI, ja que ha superat el 1.700.000 habitants. Sara Canyete.
Sí, això passa perquè baixa la natalitat, però també perquè les famílies marxen de la ciutat i el motiu principal és l'habitatge. Això introdueix un canvi a l'hora de planificar els serveis públics perquè el fenomen migratori passa a tenir més pes que el demogràfic. Pau Miret és investigador del Centre d'Estudis Demogràfics i són declaracions a Catalunya Informació.
És una ciutat atractiva per la gent jove, soltera, que comença la seva activitat laboral, que troba feines, i d'alguna manera, pel que sembla dir les dades, és que totes aquelles parelles joves que estan en el moment de formar família i que volen formar família, deixen la ciutat de Barcelona.
I aquesta pèrdua d'alumnes, Sara, com ha canviat el mapa educatiu de la ciutat?
Doncs també hem parlat amb el Consorci d'Educació de Barcelona i ens diuen que de moment no ha suposat un canvi dràstic perquè és una pèrdua que ha quedat molt repartida. Són 12.000 alumnes distribuïts en 5 cursos, però sí que es nota els cursos d'infantil i és perquè aquí se sumen els dos fenòmens, que les famílies estan marxant, però també que està baixant la natalitat. Rubén Castillo és el responsable de planificació dels estudis obligatoris del Consorci.
On sí que ens ha impactat aquesta davallada demogràfica, ja ho dic, és en els nivells més baixos, en els nivells d'infantil, on aquí sí que hem hagut de reduir les ràtios ja de sortida. És a dir, la ràtio de sortida abans era 25 i ara ja sortim a 20, no? Mm. Per exemple, en els cursos de primària en sortim a 25.
El pes del fenomen migratori es fa important aquí a l'hora de planificar, ens diuen des del Consorci, perquè els seus esforços estan en gestionar la matrícula viva, que continua creixent.
No estem notant aquesta davallada amb cursos intermedis. D'acord? En general, a la ciutat sí que en alguna zona podem trobar una davallada, llavors el que es fa és reduir ràtios, però tenim un terç de població que arriba quan el curs ja està en funcionament o que arriba a l'estiu i que, per tant, se'ls ha d'anar assignant als centres, no?
Perquè ens fem una idea de quin volum suposa. El curs passat es van incorporar als centres 31.800 alumnes i un de cada quatre ho va fer fora del procés de preinscripció.
Una i 11 minuts, ho es avança també el Catalunya al Dia. Aquest any és el que ha registrat menys sortides de bombers per incendis forestals de tot el segle. Pel que fa a hectàrees, és la temporada menys superfície cremada des de l'any 2021. Ara en sabrem tots els detalls d'aquest any excepcional. Anem fins al Parc Central dels Bombers, a Cerdanyola del Vallès, on hi tenim en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Una campanya d'incendis, Miquel, que va començar amb molt males perspectives i que, sortosament, doncs, acaba anant molt bé.
Sí, sí, perquè els països del nostre entorn, Grècia, Portugal, França, fins i tot, comunitats autònomes que ens fan frontera, com ara l'Aragó, han patit incendis i de molt greus. I tot i això, aquestes bones xifres, hem de pensar que van començar la campanya 15 dies abans, l'1 de juny. Afortunadament, les previsions no s'han complert i les pluges de maig, de juny, de finals d'estiu, tanquen una campanya històrica. Hem d'anar al segle passat per veure tan poques sortides per apagar incendis al bosc com les d'aquest any, que han estat 320. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat.
El resultat és que ha sigut una de les millors campanyes dels últims anys. Ha estat un any excepcionalment bo. Tot i que no ens plou el que voldríem que ens plogués, des d'un punt de vista, diguéssim, de poder tenir reserves d'aigües en els embassaments, sí que, pel que fa als boscos, ens ha plogut bastant clau, molt ben repartit. I tret de les puntes del país, la resta, doncs, hem mantingut molts dies fora de campanya.
Miquel, aquí hi ha comptats els incendis de la setmana passada?
Sí, hem de comptar aquests dos incendis del Priorat, el de Porrera, el de Cabassers i també a la Catalunya Nord, que va afectar la Jonquera. Situació molt crítica, la de la setmana passada, perquè hi va haver aquesta acumulació de focs, ho explica David Borrell.
Incendis que ens preocupaven serien els d'una situació, diguéssim, o bé d'onada de sud o bé d'entrada de vent del nord, i és exactament el que ens va acabar passant, doncs, la setmana passada amb aquesta simultaneïtat, amb dos incendis al Priorat i un a la Catalunya Nord, que també teníem risc de que entrés al Principat.
Pel que fa a la superfície cremada, segons avancen els agents rurals a Catalunya Informació, la temporada, que acaba, per cert, d'aquí 11 dies, es tancarà al voltant de les 400 hectàrees. El millor resultat, també, de les últimes 3 campanyes, que van ser, per cert, també molt bones.
Doncs esperem no haver de retocar gens aquesta xifra, si és possible, en els dies que queda. Gràcies, Miquel, bon dia.
Bon dia.
I ara ens n'anem cap a Girona, amb passatge a disposició judicial, els dos detinguts en relació al doble crim de la nit de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora. Els dos detinguts són cunyats del sospitós, que, per cert, continua fugit. Núria Pereira, Girona, bon dia.
Bon dia, Marta.
El jutge ha decidit, Núria, alguna cosa?
Doncs mira, encara no, eh? Estem a l'espera de saber si els ingressa a presó o els deixa en llibertat condicional. Els dos joves detinguts, de 23 i 26 anys, han passat a disposició del jutge a 11:45 del matí. Els Mossos han traslladat els jutjats de Girona des de la comissaria de Figueres, on dimarts es van entregar. Ho van fer, però, després que la investigació policial durant aquests mesos ha permès anar identificant diverses persones. Són, com deies, els cunyats del principal sospitós, que va disparar un fusell d'assalt la nit de Sant Joan, tiroteig en el qual van morir dues persones i dues més van quedar ferides greus.
I recordem, Núria, que tots aquests fets van provocar després diversos episodis de força tensió, oi?
Sí, sí, tensions entre els famílies de les víctimes i dels fugits, tant al barri de Font de la Pólvora com al del costat de Vila-roja, com també al barri de Sant Joan de Figueres, d'on provenia el principal sospitós. Els familiars de les víctimes van cremar immobles i béns materials del sospitós. De fet, a principis d'agost es van detenir 9 homes relacionats amb aquests actes vandàlics i, a més, dos d'ells també se'ls relacionava amb els aldarulls que van provocar la mateixa nit dels fets a l'Hospital Trueta, ho recordareu, aquí a Girona, on se tenia les víctimes. Fins avui, Marta, es manté actiu un dispositiu policial permanent als barris de l'est de la ciutat, preventiu, i la investigació continua oberta perquè, com dèiem, s'ha de localitzar encara el principal sospitós.
Gràcies, doncs, Núria. Estarem pendents. Fins ara, bon dia.
Adéu, bon dia.
És un quart de dues. Doncs mirem a aquesta hora què ens diu la previsió del temps d'en Francesc Mauri.
Esperem una tarda amb incertesa en algunes comarques. Hem de parlar de ruixats locals. De fet, a gran part de Catalunya pot ser que no hi hagi precipitacions aquesta tarda, però allà on descarregui localment ho pot fer amb intensitat forta. Hi ha avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Ruixats locals, irregulars, preferentment a la costa sud aquesta tarda i també dispersament a punts interiors de la Catalunya central i prelitoral. A ressaltar que el pronòstic de demà divendres ens indicaria una extensió més gran de les precipitacions. Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Pla de Lleida, Catalunya Central i el Prepirineu més occidental. Àrea més o menys fins al Montsec o fins i tot l'àrea de Beaumort i el Pallars. La previsió també ens porta encara un cap de setmana segur, però segurament amb menys possibilitat de ruixats.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
La Torre de Jesús, la més alta de la Sagrada Família, s'acabarà a finals de l'any que ve amb la col·locació d'una gran creu de quatre braços al capdamunt. La Junta Constructora vol acabar el temple entre el 2032 i el 33, sense comptar, això sí, amb l'escalinata de la façana de la Glòria, que es continua negociant amb l'Ajuntament perquè obligaria a desallotjar veïns. Unitat mòbil a la Sagrada Família, Barcelona, Marc Riera.
Bon dia, Marta. La Sagrada Família està en la recta final de les seves obres, segons diuen des de la Junta Constructora, i en els propers mesos ja veurem com s'acaba la torre central i es col·loca aquesta gran creu de quatre braços de 17 metres d'alçada i 13 i mig d'amplada. Està revestida de ceràmica i vidre. A l'interior té pedra d'ònix, s'il·luminarà de nit i en un futur es podrà visitar. Jordi Faulier, arquitecte director, ha explicat les grans dimensions d'aquesta creu.
La creu pesa 100 tones, no? El braç sencer en pesa 12 i l'altura de la torre és múltiple dels 7 metres i mig. És 23 vegades 7 metres i mig, que és la distància, com saben vostès, entre aquesta columna i aquella. I totes les de l'interior són múltiples d'aquests 7 i mig. 15 al cor, la cantoria, 30 en el lateral, 45 en el central, 60 al creuer i 75 l'absis. I 172 i mig, 23 vegades 7 i mig, el punt més alt.
Ara, coincidint amb les festes de la Mercè i els 4 dies de portes obertes del temple, es podrà veure un prototip d'un dels braços d'aquesta creu per veure, com us dèiem, aquests materials i les grans dimensions del tamany de la creu. La torre és previst que s'inauguri ja de cara al 2026, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí.
Marc, la pregunta que es fa a tothom, què han dit de la finalització de les obres?
En uns 8 anys podrien acabar, 2032-2033, tenint en compte els permisos actuals, una data, però, que no contempla l'escalinata de la façana de la Glòria. Sentim Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora.
En aquests moments el nostre desig seria poder acabar la Sagrada Família a principis de la dècada següent, l'any 32-33. Però això és un desig, no ens hem marcat encara una data per la finalització de les obres de la Sagrada Família.
I pendents d'aquestes negociacions amb l'Ajuntament i els veïns per l'escalinata des del temple, aquest 2025 ja començaran les obres de la façana de la Glòria amb la construcció de 4 torres, uns treballs, però, que no afectaran, diuen, el trànsit del carrer Mallorca. A més, de cara a l'any que ve, també està previst que finalitzin ja els treballs de la Capella de l'Assumpte al carrer Provença.
Pràcticament és un quart i 5 minuts de dues. Revolta Pagesa del Camp de Tarragona planteja mobilitzacions per denunciar nous robatoris en finques agrícoles. Els últims han estat en camps de garrofes, però aquest és un problema endèmic i ara es plantegen accions de protesta per denunciar-ho una altra vegada. Anem a Tarragona, Clara Chavarría Domingo. En un dels últims robatoris, una càmera de seguretat va captar com actuaven els lladres.
Hola, Marta. Sí, exacte. Revolta Pagesa ha fet públic un vídeo de diverses persones cometent el robatori a la nit i, segons expliquen, ja s'ha denunciat als Mossos d'Esquadra que ja els han identificat. Però aquest, segons diuen, és només un episodi més d'un problema que ve de fa temps i que es produeix durant tot l'any en tota mena de cultius i se suma a una baixa producció provocada per la sequera. Ho explica Ramon Rojo, portaveu de Revolta Pagesa al Camp de Tarragona.
Patint robatoris des de maquinària, tractors, eines, fins al producte que nosaltres tenim, que estem conreant, aquesta zona. Com ja sabeu, tenim el problema de la sequera i, clar, la poca producció que podem salvar, com en aquest cas han sigut garrofa, que és un producte que aguanta molt més la sequera, doncs ara resulta que a l'hora de collir-la ens trobem que les prenen.
I més enllà de les pèrdues econòmiques, Clara, també es denuncia l'impacte que pot tenir en la salut pública.
Sí, Rojo ha alertat que els productes que roben de les finques entren a la cadena alimentària sense cap control i que això pot convertir-se en un problema de salut pública.
Un company que té presseguers, resulta que el dia que fa una ensufatada li van robar un munt de préssecs. Què passa? Que necessita 15 dies de plaços de seguretat per ser ingerit aquest préssec. La persona que li ha robat no sap això i directament ho ha ficat dintre de la cadena alimentària. Llavors la persona que li compra amb aquest està prenent un préssec que té un producte que està sent en aquell moment efectiu contra la salut pública, diguem-ne.
Rojo diu també que els Mossos d'Esquadra estan alertats, però afirma que des del cos els diuen que no tenen més efectius. Per tot plegat, Revolta Pagesa ha convocat una assemblea en què es plantejaran accions de protesta per denunciar aquests fets. Des del sindicat Unió de Pagesos també es treballa en el seguiment d'aquest problema i també estan en contacte amb els Mossos d'Esquadra i el Departament d'Agricultura.
Avui aquest programa pot explicar novetats sobre el cas de la noia de 23 anys de Sant Pere de Ribes, al Garraf, a qui aquest estiu s'havia de practicar l'eutanàsia després que ho demanés ella i ho aprovés la Comissió de Garantia i Avaluació de la Generalitat. La seva família ha interposat una demanda contra l'administració perquè asseguren que, aprovant l'eutanàsia, atempten contra el dret a la vida de la jove. Maria Núria Rebellet, tot plegat ara mateix és una mica un embolic judicial, oi?
Bon dia. Doncs sí, perquè la família a l'agost va recórrer al jutjat perquè in extremis aturés l'eutanàsia. El jutjat va atendre la mesura cautelar i així ho va fer, però va passar el cas a un òrgan superior, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ahir el va tornar al jutjat perquè creu que és aquest l'òrgan adequat i competent per entrar en el fons de la qüestió. Serà, doncs, la jutge del contenciós qui haurà de decidir sobre la demanda que la família ha interposat a través de la Fundació d'Advocats Cristians. José María Fernández és un dels seus advocats en unes declaracions a Catalunya Informació.
Entendemos que existe una vulneración del derecho fundamental a la vida, por eso el procedimiento se sustancia por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales y entendemos que no serán los requisitos legalmente preceptuados.
Maria Núria, i què en sabem de la noia?
Doncs que continua ingressada al sociosanitari de Sant Pere de Ribes i que després de demanar l'eutanàsia va canviar de parer i ho va posar per escrit, que té un trastorn compulsiu de la personalitat que l'ha portada a intentar suïcidar-se fins a 10 vegades. La darrera, fa 2 anys, li va provocar una lesió medular que l'obliga a caminar amb un caminador. Xavier Busquet, metge de família que ha participat en diferents eutanàsies, ha dit al Matí de Catalunya Ràdio que no s'autoritza una eutanàsia a la lleugera, sinó que es té molt en compte el que vol el pacient.
Aquí, a la Comissió de Garantia, hi ha metge, hi ha infermera, hi ha psicòleg, hi ha treball social. Quan tu valores el sofriment, no podem simplificar-ho. I després es fa necessari una valoració interdisciplinària de tot un equip.
Els requisits per sol·licitar l'eutanàsia són tenir una malaltia terminal o un dolor crònic que impossibilita la persona.
El Departament de Salut ha incorporat el cribratge de detecció del virus del papiloma humà en dones d'entre 30 i 65 anys als centres d'atenció a la salut sexual del Barcelonès Nord, el Maresme i el Vallès Oriental, Mònica Mas.
Sí, això inclou les ciutats de Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Mataró, Granollers i Mollet. L'objectiu és millorar la detecció d'aquesta infecció abans de la presència de lesions que puguin desenvolupar-se en un càncer de coll uterí. Aquestes ciutats s'afegeixen a les de Lleida, Catalunya Central i Metropolitana Sud, que des del maig ja van començar a fer aquest cribatge oportunista, és a dir, les dones poden sol·licitar la prova al seu centre d'atenció a la salut sexual i reproductiva o bé aquesta realitza aprofitant una altra consulta. La segona fase d'aquest desplegament serà a partir del 2025 a tot el territori i es farà de manera poblacional, és a dir, la prova s'oferirà proactivament a totes les dones d'entre 30 i 65 anys.
5 minuts i arribem a 2:15. Anem cap a Santa Coloma de Gramenet. L'Ajuntament guarda al dipòsit municipal de vehicles més de 400 patinets elèctrics. Però són patinets modificats que el consistori ha requisat, però de sancions n'hi ha, evidentment, moltes més. L'Ajuntament adverteix que ha detectat un mercat de segona mà de patinets elèctrics trucats, que no es podia saber. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
Santa Coloma intensifica els controls a carrers i places de la ciutat per sancionar els conductors de patinets que vulneren la normativa. Els controls realitzats fins ara han arribat a detectar algun vehicle que superava els 130 km per hora, quan al municipi el límit de velocitat és de 30 km per hora. A principi de setembre va morir un jove que es va accidentar quan circulava per l'Avinguda dels Banús amb un d'aquests vehicles de mobilitat personal que estava manipulat. L'alcaldessa de Santa Coloma, Mireia González, vol combatre el mercat de segona mà, cara que justament està florant, i pacificar també la mobilitat de la ciutat.
Correcte, així és veritat que estem trobant que ara mateix hi ha com tot una compra-venda, no?, de patinets que són d'un altre, que són més antics i que han estat trucats i que evidentment això fa que nosaltres haguem d'enfortir el seguiment a aquest mal ús.
La policia de Santa Coloma també adverteix als usuaris dels patinets que manipular-los, a més de suposar un risc per la circulació, també pot ser un perill perquè es poden incendiar amb més facilitat.
David, una altra qüestió que volem abordar amb tu. L'Ajuntament, en aquest cas de l'Hospitalet de Llobregat, es proposa acabar amb el rumor, els estereotips i els prejudicis que dificulten la convivència i la cohesió social. Aquest consistori vol evitar que calin els discursos d'odi, la discriminació i tota mena de fòbies, i per fer-ho ha creat el que es diu la xarxa antirumors, amb el lema «Els rumors ens esquitxen a tots i totes». Pensa, informa-te'n i actua, que vol posar en relleu la responsabilitat d'aquells que escampen informacions falses o discriminatòries. Ahir es va fer aquesta primera trobada, David, al casal de la gent gran de Can Arnús, i tu hi vas poder anar.
Una munió de gent gran es va congregar per assistir a un espectacle musicoteatral que girava entorn de la immigració i que va comptar amb la presència d'Omar El Hilali, jugador de futbol de l'Espanyol, d'origen magrebí i nascut a l'Hospitalet de Llobregat. La xarxa antirumors vol desterrar de l'imaginari clixés contra tots els col·lectius, ja siguin gent gran, immigrants, homosexuals, lesbianes o gitanos, entre d'altres. Un dels grups que més preocupen l'alcalde de l'Hospitalet, en David Quirós, és el de la gent jove per la seva permeabilitat a les fake news.
Estem començant a tenir una regressió on segons quines actituds entre els més joves es tornen a veure amb una certa normalitat, o la relació que tenen els més joves en referència a les institucions democràtiques. Si tot això, aquests joves ho van perdent, la democràcia d'alguna manera es va dissolent o es va fent més dèbil, i això ens afectarà a tots. Però els més joves, si no tenen memòria històrica, si no tenen la capacitat d'entendre d'on venim i qui som, tenim un seriós problema de futur.
Per la seva banda, Òscar Negredo Carrillo, coordinador del Servei de Mediació Comunitària de l'Hospitalet de Llobregat, desplegarà aquesta estratègia en centres de gent gran, també a les escoles, instituts, entitats i espais socials de la ciutat. Negredo adverteix que el rumor és a l'avançada del conflicte i sovint de la violència.
Exacte, això les persones que ens dediquem al conflicte ho tenim molt estudiat, o sigui, això és l'escala de la violència, que comença per baixa intensitat, és a dir, per un estereotip, per un prejudici, per un rumor, que avança cap a la discriminació, cap al discurs d'odi i que acaba amb violència, que pot ser un microconflicte o pot ser un macroconflicte.
Negredo té clar que la immigració no és un problema, encara que el CIS l'assenyali com la preocupació principal pels espanyols, sinó una solució a diversos reptes de la societat, però també té clar que la por mobilitza.
Gràcies, David. A Barcelona, els comuns s'obren a pactar els pressupostos de l'any que ve amb el govern de Jaume Collboni i ja han començat converses. Posen sobre la taula les dues primeres condicions per aprovar-los: tancar dues de les terminals de creuers del port i regular els lloguers de temporada a la ciutat. Janet Sanz, que serà la nova líder municipal de Barcelona en Comú, amb la marxa de Colau, emplaça els socialistes a assumir part del model de ciutat que va impulsar el seu govern.
que obrirem aquesta negociació de pressupostos amb unes exigències clares i contundents per tal de corregir aquesta deriva elitista de l'alcalde Collboni i del seu govern.
I avui el nostre clic del dia és pel compte X de la Fundació Mies van der Rohe, que des d'ahir ha convertit el pavelló alemany del 1929 a Montjuïc en una selva tropical. Es tracta del muntatge Suspendre el cel, de l'artista brasiler Caio Reisewitz. Més de 300 plantes tropicals omplen el recinte del pavelló de l'Avinguda Rius i Taulet per denunciar els efectes del canvi climàtic i més en l'entorn de la selva amazònica. Suspendre el cel està organitzat amb la galeria Prats Nogueres Blanchard en el marc de la Barcelona Gallery Weekend i manifesta, i es podrà veure fins al 10 d'octubre. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El Ripollès posarà càmeres lectores de matrícules a les entrades de la comarca per evitar robatoris. El Consell Comarcal impulsa aquesta mesura per culpa dels lladres de cable que han provocat moltes molèsties a tot arreu, però en aquests pobles d'aquesta comarca els últims mesos, déu-n'hi-do. Roger Santaló, Girona, bon dia.
Bon dia, Marta.
Hi ha hagut gaires problemes darrerament?
Doncs el Ripollès recorden dues afectacions massives recents. La més important va ser a mitjans d'abril, quan un robatori de fibra òptica va deixar durant hores sense mòbil ni internet gairebé tota la comarca, un fet que es va repetir al juliol, tot i que amb menys incidència. Per això, diversos ajuntaments insten el Consell a millorar la vigilància de les carreteres. Xandal Pérez és vicepresidenta del Consell Comarcal.
No tots els municipis han presentat aquesta moció, però entenem que és una preocupació pel que s'ha parlat de tots. A més, això seria en zona interurbana, per tant, seria controlar les entrades a la comarca. El que sigui ja a dintre de cada municipi, això correria a càrrec dels municipis.
Penseu que els robatoris de cable, a banda d'afectar els negocis i la població, van bloquejar les trucades d'emergència o el sistema de teleassistència en una comarca amb molta gent gran, on un de cada quatre habitants té més de 65 anys.
I quan s'instal·len aquestes càmeres?
No se sap. Tot just ara es fa l'estudi de com han de ser, com diu Xandal Pérez.
Que siguin totes les prestacions que hi hagi a dia d'avui en el mercat, i creiem que és una cosa que afavorirà en el benestar tant de la població com, evidentment, de les poblacions.
Des del Consell asseguren que ja han vist com funciona el sistema a altres comarques i estudien els punts dels accessos on s'instal·laran. L'objectiu és que les càmeres avisin els cossos de seguretat quan detectin una matrícula sospitosa registrada a les bases de dades policials i aturin així els delinqüents que vinguin de fora del Ripollès.
Avui acaba la central nuclear d'Ascó, la Ribera d'Ebre, el simulacre d'emergències en cas que hi hagués qualsevol tipus d'accident. Durant tota aquesta setmana, diverses unitats de la UME de l'exèrcit espanyol s'han desplegat en aquesta zona. Anem cap a Ascó. Jordi Barranca, de quin tipus de simulacres estem parlant?
Bon dia, Marta. Doncs parlem de simulacres de tot tipus, des d'un incendi dins la central fins a un accident nuclear o al rescat de persones i vehicles i també a la descontaminació del riu Ebre. En total, més de 150 persones treballant-hi entre membres de la Unitat Militar d'Emergències i els cossos de seguretat i prevenció de la mateixa central. Lluís Marcén és el tinent coronel cap del grup d'intervenció en emergències biològiques i tecnològiques de la UME.
Reconocimientos radiológicos, tanto a pie, en vehículo, como con drones aéreos. Intervención, digamos, en la parte de bomberos, en apoyo a incendios que pudiera haber dentro de la central. Reconocimientos también con helicópteros, transporte de personal con helicópteros en el caso de que hubiera que transportar personal crítico de la central, por ejemplo, desde Vandellós hasta Ascó.
Per exemple, entre els simulacres que hem pogut veure hi ha com s'actuaria en cas que hi hagués un treballador contaminat. Primer de tot, el que es faria amb un cúter és trencar-li el vestit blanc de protecció i després passaria a una zona on amb una barreja d'aigua i descontaminants se li eliminarien aquestes substàncies nocives per la salut. Tot es fa amb aquest objectiu que detalla Montse Godall, que és la cap de comunicació de l'Associació Nuclear Vandellós Ascó.
Els exercicis aquests que es fan periòdicament li donen un valor afegit molt gran, perquè és on comprovem les nostres capacitats, la nostra capacitat de treballar de manera conjunta, com podem sumar efectius per si mai ho haguéssim de fer servir perquè fóssim realment eficients en aquell moment, no ens trobéssim amb problemes de coordinació, amb problemes de desconeixement de la central.
Cada any es fa un simulacre com aquest en una de les nuclears de tot l'estat, ara ha tocat Ascó, i en el cas de Vandellòs serà l'any 2026.
L'empresa que pretén reobrir el càmping Pous de Figueres denuncia que no pot fer-ho perquè hi ha persones empadronades que ocupen el terreny. S'hi van trobar just després del confinament per la pandèmia. El van comprar, van voler entrar per fer-hi obres, doncs encara no han pogut. Legalment, el negoci ara ja podria tornar a obrir perquè l'Ajuntament just aquest estiu ha aprovat un pla especial que ho permetria. Laia Claret, quina és la situació ara? Quina intenció tenen els promotors?
Hola, Marta. Doncs mira, ells estan esperant que la justícia desallotgi les persones que hi ha dins perquè volen recuperar el complex. El que va passar, segons va avançar la SER Catalunya, va ser que l'empresa va comprar aquestes instal·lacions, que estaven tancades de fa anys, i ho va fer, asseguren, just abans del confinament per la pandèmia, amb la intenció de reobrir aquest espai. Ara bé, el seu advocat, David García, especifica que la intenció dels promotors va quedar parada perquè fa aproximadament un any i mig, quan van intentar entrar al càmping, es van trobar amb aquesta circumstància.
Quan va acabar la pandèmia, que ja volien iniciar el que serien els tràmits per a les obres, doncs el càmping estava ocupat.
Aquestes persones estaven empadronades i aleshores van iniciar un procediment judicial que havia de culminar amb el llançament el mes passat, però la sorpresa de nou va ser aquesta.
Què va passar? Que el 4 de setembre s'havia de produir el llançament i no va poder ser efectiu perquè en el moment doncs, de fer-se efectiu el llançament el mateix dia 4 van aparèixer nous empadronats dient doncs, que, bueno, que ells no eren coneixedors de la sentència i com a tal doncs, tenien el seu dret, bueno, per dir la seva.
Això paralitza els nous tràmits i l'advocat tem que encara es pugui allargar un any més l'actuació. El terreny al nord del terme municipal té una superfície de més de 60.000 metres quadrats i calculen que s'hi podrien instal·lar unes 300 parcel·les d'acampada amb capacitat per 900 persones.
Dos quarts i sis minuts de dues al Berguedà. 17 restaurants participen en la campanya de la cuina del bolet, que engega demà i que s'allarga fins al 24 de novembre. Els organitzadors de la iniciativa, que fa 24 anys que se celebra, esperen superar els 1.300 menús. Berga, Nàtia Dell, com funcionarà?
Doncs mira, Marta, bon dia. Cada restaurant que s'ha apuntat a la campanya oferirà, especialment en cap de setmana, un menú diferent, amb el bolet com a protagonista. Des dels aperitius fins a les postres. Hi ha des de propostes clàssiques, tipus vedella amb bolets, a propostes més innovadores, com un bacallà amb gírgoles, o, atenció, mel i mató amb cama grocs, o un colant de formatge i ceps. Un entrant ben curiós. Els menús tenen un preu tancat que va dels 28 als 60 euros. A partir de l'octubre, i per segon any consecutiu, vist l'èxit, els dijous es faran rutes de sopars maridats amb cellers del Pla de Bages. Podràs anar omplint una mena de passaport i participar en un sorteig final. A la campanya de la cuina del bolet, aquest any hi ha 4 restaurants més que l'any passat, així que esperen superar o com a mínim igualar els 1.300 menús de l'última campanya. Els impulsors són l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. Sílvia Colell és la presidenta de l'Associació d'Hostaleria i és optimista.
Presenta veritablement bé, perquè la temporada passada va ser una mala temporada boletaire i aquest any, de moment, ja hem pogut gaudir dels bolets i pinta que ho podrem seguir fent.
Així que aquests dies, ja ho sabeu, teniu una bona oportunitat per descobrir a taula els productes estrella del Berguedà, que són els bolets.
Escolta'm, Nati, i els que en saben més de bolets, en general, què diuen de la temporada?
Doncs mira, els micòlegs preveuen que tot el Pirineu sigui una temporada, diuen, decent. Això sí, superior a la dels últims 5 anys. Parlen d'una mitjana de 50 quilos per hectàrea. Per cert, no sé si ho sabíeu, però el mercat del bolet de Cal Rosal, al Berguedà, que és l'únic de Catalunya que obre diàriament, aquest any, per les pluges dels últims mesos i els primers bolets apareguts a la comarca, han avançat calendari i ja porta 9 dies en marxa.
Adéu. Així està el tema. Així està el tema. Gràcies, Nàtia.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu. I una seixantena de restaurants participen des d'avui en la ruta de la Tapa de Lleida, una iniciativa que vol posar en valor, en aquest cas, la gastronomia de la ciutat i esdevenir un element més d'atracció turística. Una ruta per a Joan Álvarez ja consolidada en el calendari.
I és que hem de tenir en compte que l'any passat es van servir fins a 55.000 tapes, unes 800 per establiment. Una iniciativa que arriba a la seva 8a edició. Fins i tot hi haurà un jurat que triarà la millor tapa, amb un premi per al xef de 1.000 euros. Els clients també podran votar online i podran participar en el sorteig de vals de 40 euros per gastar en qualsevol establiment adherit o en un sopar per a dues persones al restaurant La Boscana de Bellvís. Les tapes es maridaran amb cervesa Sant Miguel, que patrocina i organitza la iniciativa. Sentim Eduard Carulla, del restaurant Tucumán, i Joana Russo, del bar Tosca.
El primer porte és un brioix de patata i pimenton amb un nucli d'un cremós de Gilda. El segon és un brioix de vi amb un interior de raïm i arengada, que és un plat típic d'aquí. El tercer és un brioix de tòfona amb un civet de cèrvol a l'interior, i el tercer és un brioix de gerds amb un pastís de formatge a dintre.
Hem fet aquí una trilogia de sabors que porta una amanida d'aguacate, un saltejar de gambetes amb trompetes de l'amor. Una combinació de fred i calor que animo a la gent que vingui a provar-la, que està molt bona.
T'ho diràs, escolta'm, una ruta que ens dona, sens dubte, un altre bon motiu per visitar la ciutat de Lleida.
Exacte, des de la Federació d'Hostaleria, que també organitza la ruta, el seu president, Josep Maria Castellarnau, valora l'oferta gastronòmica de Lleida.
La tapa és un projecte de cuina fantàstic. Amb una petita porció tenim una expressió molt important de la gastronomia. Ens posa, sobretot la gastronomia de Lleida, ens posa en relleu. És un pla de màrqueting que la ciutat té un reconeixement a nivell de Catalunya.
Es pot participar a la ruta de dijous a diumenge fins al 13 d'octubre.
No sé si faran tapes o no, però avui a la Llotja de Lleida s'han reunit els cònsols a Catalunya d'una trentena de països d'arreu del món en la primera edició d'una cimera que té l'objectiu d'atreure inversions internacionals a les terres de Ponent. S'ha posat de relleu que alguns dels representants diplomàtics destinats als consolats de Barcelona no havien estat mai a la capital del Segrià ni coneixien les fortaleses econòmiques d'aquest territori. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Per tant, posar Lleida al mapa ha estat, diguéssim, el primer pas.
Sí, sobretot tenint en compte que el cos consular no només fa funcions de representació, sinó també tasques de promoció comercial. Per això, el fet que hagin vingut a Lleida per conèixer les possibilitats d'inversió a la ciutat i l'entorn ja es considera un èxit. Ho ha constatat el mateix alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa.
La primera aproximació és el reconeixement per part dels i les cònsuls acreditats a Barcelona que no coneixien la ciutat. El que està passant avui, la cònsul de Suècia m'ha vingut ara mateix a felicitar per dir-me jo no coneixer en absolut el que vostès m'estaven explicant, no? En canvi, jo ara li diré doncs, quants suecs i sueques viuen a Lleida, que potser tampoc ho sap, no?
La cònsul de l'Argentina, Rosana Cecilia Surballe, reconeixia que les potencialitats de Lleida l'han sorprès.
¿Cuáles son las iniciativas que están llevándose a cabo y todo el potencial y las capacidades de Lleida que realmente creo que nos han impactado mucho a todos los cónsules que estamos aquí?
A la trobada, impulsada per l'Ajuntament i la Cambra de Comerç de Lleida, hi han intervingut institucions i també grans empreses de Ponent que han exposat els seus models d'èxit.
Doncs encara a Lleida, perquè és allà on es busquen 10 voluntaris que vulguin deixar d'utilitzar durant un mes el seu cotxe per desplaçar-se per la ciutat. És una iniciativa pionera al país que s'emmarca, com sabeu, n'hem parlat altres dies, en la Setmana de la Mobilitat Sostenible. La pregunta per a Joan és què hauran de fer les 10 persones que hi participin?
Primer que tot, apuntar-se a través del web de la Paeria. Un cop seleccionades, l'Ajuntament els subministrarà una motxilla, una pulsera, comptapasses i una ampolla d'aigua per als que es moguin a peu, una bicicleta per a uns altres i un abonament mensual per als que utilitzin l'autobús. El requisit per participar-hi és que siguin majors d'edat, que utilitzin diàriament el cotxe per desplaçar-se per la ciutat i que sàpiguen anar amb bici. L'objectiu, aparcar el cotxe a casa. Cristina Morón, tinenta d'alcalde.
Sensibilitzar, donar informació, eliminar les pors, no? Les reticències que té la ciutadania en utilitzar altres transports que no siguin el seu vehicle privat i donar informació i visibilitat amb aquestes altres maneres de moure's per la ciutat de manera més sostenible.
Els que hi vulguin participar tenen fins al 20 d'octubre per inscriure-s'hi. A partir de llavors, la iniciativa s'estendrà durant un mes. L'Ajuntament recollirà els suggeriments i l'experiència dels 10 voluntaris per incorporar millores en el transport sostenible de la ciutat.
La seu del Baix Penedès de la Universitat Rovira i Virgili, que és a Coma-ruga, tindrà una imatge exterior nova, amb uns nous accessos i uns jardins renovats. Avui han presentat les obres que inclouen també una nova sala de simulació per als estudiants d'infermeria. El problema que té des que es va crear fa 15 anys, Montse Jané Riba, és que l'entrada queda amagada, no?
Sí, el campus està en el mateix recinte boscós de l'alberg de Coma-ruga i, per tant, no és visible des de fora. L'entrada posterior, que té per l'avinguda diagonal de Coma-ruga, és una porta petita en una tanca de filferro. Ara es vol que aquesta porta secundària sigui la principal i per això es farà una entrada gran amb elements identificatius, les lletres de la URB de gran format i millorarà l'accés per a estudiants i personal. Així ho ha explicat l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i la presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, que finança cobraran els 600.000 euros de les obres, a raó de 30% l'Ajuntament i 70% la Diputació.
El que estem fent, bàsicament, les obres, és girar la seu universitària i que la façana principal doni directament al carrer, a la ciutat, perquè d'aquesta manera tothom és conscient, prenent conscient de que hi ha una seu universitària, hi ha estudis universitaris.
Consisteixen, bàsicament, en que aquesta avinguda, en l'avinguda Diagonal, des d'aquest vial es condiciona el que és aquesta entrada, per tal de que sigui més visible, més digne.
D'aquests 600.000 euros, 150.000 són per fer una nova sala de simulació que facilitarà l'aprenentatge de les infermeres i infermers. Bàsicament, es tracta de comprar maniquís tecnològics, com ha explicat el rector de la URB, Josep Pallarès.
Els alumnes el que fan és practicar amb aquests elements que són hiperrealistes i que porten tota la tecnologia electrònica que es puguin imaginar i més, i monitorizada, de forma que puguin fer pràctiques no només de punxar, sinó d'atenció, i evidentment, doncs, no és el mateix les primeres pràctiques fer-les amb una persona en viu que no pas en un element, però és d'una simulació.
S'espera que tot plegat estigui fet ja per l'inici del curs que ve.
Empreses i administració s'uneixen en una proposta cultural que porta les diferents expressions de l'art fins a espais inèdits com fàbriques o els espais verds de polígons industrials de Castellbisbal, al Vallès Occidental. La quarta edició del Nis Polygon Art s'inaugura avui amb una exposició del fotògraf ucraïnès Roman Polyakov, que ha retratat la guerra del seu país. Anem a Castellbisbal. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
És una de les propostes d'aquest projecte cultural que es fa fins al 20 d'octubre.
I és la proposta més diferent perquè, en general, la línia del projecte és que en una dotzena d'instal·lacions industrials s'hi veuen expressions artístiques relacionades amb el que es produeix a l'empresa on s'està fent. L'Albert Gusi és el director del festival.
Materials d'aquella indústria, d'aquella empresa, d'aquella fàbrica es posen a disposició dels artistes. Per tant, generen un nou discurs, una nova peça, que també el posen al mateix temps a disposició de tots els públics. Contenidors que són marítims i que es converteixen en murals de grafitis. Peces de cotó que es converteixen en espais de reivindicació.
En el cas de l'exposició amb què s'inaugura el Nis Polygon Arts, es fa el Centre Cultural de Castellbisbal. En aquest municipi s'hi refugia el fotògraf Roman Polyakov, que va fugir de la guerra del seu país, Ucraïna. Va tornar temps després i va ser un dels primers fotoperiodistes a poder retratar la devastació de ciutats de l'entorn de Kiev quan van marxar les tropes russes. Això és el que veiem a les parets.
Les imatges que apareixen allà són de destrucció, són de mort, són de drama, però que pensem que aquí el mateix temps ens serveixen per reflexionar al voltant de la pau i el que està passant al món avui dia.
Un programa de propostes ampli que dura un mes. Cinema, llibres, música, performance i un espectacle de circ fet amb enormes grues industrials. Hi participen 18 empreses i 62 artistes, també joves estudiants del municipi.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Ara passa un minut de 3:15. L'Ideal del Poblenou a Barcelona inaugura avui una nova experiència immersiva, aquest cop i per primera vegada dedicada a la literatura. És una estrena mundial que ens endinsarà en les aventures escrites per Jules Verne. Barcelona, Valerio Vareda.
Bon dia. Entrar a l'Ideal significarà, amb Jules Verne 200, entrar al món de fantasia de l'autor francès i de les aventures més fantàstiques de l'imaginari col·lectiu. Sentim-ne el seu fundador, Jordi Celles.
Un dels grans autors de la literatura de gènere, no només de ficció científica, com deia ell, sinó també d'aventures i d'exploració, títols com 20.000 llegües de viatge submarí, viatge al centre de la Terra a la Lluna, els fills del Capità Gran, o sigui, són tan populars i alhora tan desconeguts que el que fem a l'Ideal és unir aquestes dues coses, la gran fantasia de Verne amb una divulgació al nostre estil.
El triangle art, ciència i tecnologia que esperona l'Ideal per primera vegada es dedica a la literatura i Jordi Celles ens justifica el 200 del títol d'aquesta experiència.
Estem enmig de dues dates clau en la vida de Verne, que són el 2025, els 120 anys de la seva mort, i el 2028, el bicentenari del seu naixement. Aleshores, nosaltres hem creat aquest projecte des d'aquí perquè doni la volta al món, tal com feia Verne, comença a Barcelona el 2024 i acabarà a París per celebrar els 200 anys de Verne el 2028.
Tecnologia d'última generació, on destaca una sala immersiva, el metavers i una experiència de realitat virtual 360 graus, acompanyaran els visitants que vulguin descobrir la vida i els llibres de Jules Verne.
El próximo álbum se va a llamar La Joya.
Doncs el documental La Joia, de Batguil, inaugurarà la 22a edició de l'Inèdit, el Festival de Cinema Documental Musical, que es farà als Movie Aribau Multicines de Barcelona del 23 d'octubre al 3 de novembre. Projectarà més de 60 documentals i hi haurà 3 gales especials, com la dedicada als Estopa i el concert que van fer a l'Estadi Olímpic als Germans Muñoz pel 25è aniversari del grup Montse Pujol.
El director David Camarero ha dirigit el documental La Joia, Batguil, que fa un recorregut pel vertiginós ascens de la cantant de Vilassar de Mar i sobre la gravació del seu darrer disc. La càmera la segueix de Barcelona a Miami, passant per Santo Domingo, Las Vegas o París. És un dels documentals que ha destacat avui el director i fundador de l'Inèdit, Uri Altell.
És una mica la història de què ha anat passant, amb quins entrebancs ha tingut, per què s'ha retrasat, i fins que acaba ja que comença la gira i tot això. Però alhora, en l'impàs, veiem tot un seguit de coses del voltant de la moda, de l'estil de vida que porta, dels compromisos que té, de tota la multidisciplinaritat que té l'Alba, no?
Per cert, que s'acaba de saber que ja s'han exhaurit les entrades per la gala inaugural de l'Inèdit, on hi seran presents Batguil i l'equip d'aquest documental. En aquesta nova edició, una de les més potents, com podem veure, que s'han fet fins ara, el públic descobrirà històries i detalls sobre músics de diversos gèneres i orígens, com el grup escocès de post-rock Mogwai, una figura de la música country com June Carter, la cantautora de folk-rock Annie DiFranco o el mític pianista de jazz Errol Garner.
I avui arrenca la temporada de les galeries d'art amb la 10a edició de la Barcelona Gallery Weekend, enguany amb més exposicions monogràfiques que mai. Fins diumenge, 27 galeries de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat mostraran el treball de més de 30 artistes. Montse Mas, bon dia.
Bon dia, Marta. Sí, artistes locals i internacionals com Richard Wentworth, figura clau de l'escultura britànica actual a la Galeria Prats Nogueres Blanchard, o l'empordanesa Esther Boix, de qui l'espai Marc Domènech recupera peces de denúncia contra el règim franquista. També Lionel Sabater, de Tolosa, conegut per l'ús de materials de rebuig com pols, pell morta, ungles i argila, que arriba a la Galeria Rocío Santa Cruz amb la seva primera exposició individual a l'Estat espanyol. Des de l'associació Art Barcelona, la codirectora del certamen, Mariña Álvarez Pino, destaca la gran quantitat de monogràfiques amb què les sales enceten la temporada.
Podem destacar també l'italià Gianluca Diadema a Suburbia, el Lluiseu Atatxé, Lara Fluxà, que va estar representant a Catalunya a la Bienal de Venècia l'anterior. A l'Hospitalet tenim 4 exposicions de pintura. Potser és l'any que més exposicions n'hi ha de solo shows, és a dir, d'un sol artista o una sola artista.
La Barcelona Gallery Weekend inclou una agenda d'activitats gratuïtes a les mateixes galeries, com trobades, xerrades o visites comentades. Com a novetat d'enguany, s'amplien a 2 caps de setmana les rutes guiades Arco Gallery Walks i el programa de visites per al públic familiar.
I el que sentim ara de fons és la guitarra del mestre Emili Pujol, un dels grans noms de la música de Ponent, i des d'aquesta setmana el Museu de Lleida vol reivindicar-ne el llegat amb una exposició que exhibeix alguns dels objectes més lligats al mestre. Un dels que no hi pot faltar, Julià Albacar, evidentment, és la seva guitarra.
Sí, així és, Marta, bon dia. Parlem de la guitarra Torres, un dels instruments més apreciats per Pujol i també considerada una de les millors guitarres mai creades. També, com a curiositat, hi podem veure una viola de mà i un llaüt lira, tots dos també molt lligats a les creacions de Pujol. Sobre el contingut de l'exposició ens en dona més detalls la directora del Museu de Lleida, Clara Arbues.
Treure aquests objectes, mostrar-los, són pocs objectes però molt ben triats, tots formen part i són molt explicatius, no?, tant de la vida com de l'obra del mestre Pujol.
L'exposició vol recordar la figura del mestre Pujol, un dels grans noms de la música a Catalunya de principis del segle passat, però sobretot reivindicar el seu llegat a la seva terra natal. Andreu Vázquez és director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Aprofitar l'atinença i la conservació de tots aquests instruments per aprofundir en la divulgació de la figura del mestre Pujol, una figura que segurament, i per desgràcia, és molt més reconeixuda més enllà de les nostres terres, de les terres de Lleida, que no passa a casa nostra.
La mostra s'acompanya amb un programa d'activitats que inclou concerts, conferències i tallers al voltant de la figura del mestre.
I l'Ajuntament de Valls ja ha aprovat el projecte de rehabilitació i ampliació de l'edifici històric de Can Padró com a futura seu de l'Escola de Música Robert Gerard, Josep Ramon Ruiz.
El projecte executiu dels arquitectes Carles Gelís i Àlex García de Terrassa, guanyadors del concurs d'idees convocat per l'Ajuntament, suposarà una inversió de 5 milions d'euros. El consistori compta amb un ajut d'1,8 milions d'euros del fons europeus Next Generation i confia accedir a una subvenció de la Generalitat per a béns d'interès local. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, creu que les obres podran començar a principis de l'any que ve.
Un gran projecte per la ciutat, és un nou equipament per la ciutat, una nova escola de música, un nou equipament dins de l'anella municipal de dinamitzar tot el que és el comerç i tot el que és el centre històric de la ciutat. I jo crec que durant aquesta legislatura, abans de la legislatura, cap patró serà una realitat.
El nou equipament comptarà amb gairebé 1.700 metres quadrats de superfície distribuïts en 3 plantes i en 17 aules de música de diferents dimensions.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2. Temps ara pels esports. El Barça debuta avui la Champions de futbol i ho fa al camp del Mónaco amb la novetat d'Ansu Fati. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. Fati ja té l'alta mèdica un cop recuperat de la lesió a la planta del peu dret que es va fer el juliol a la pretemporada. S'espera, doncs, que avui Ansu Fati pugui jugar a l'estadi Lluís II de Mónaco. Fa més d'un any que el 10 blaugrana no juga amb l'equip. Són 389 dies i és que la temporada passada Ansu Fati va jugar, com ha dit, al Brighton anglès. Hans i Flick, l'entrenador blaugrana, ha confirmat des de la pretemporada que Fati tindrà un paper important a l'equip.
I know his position, his favorite position, but I don't want to say it now here because we have a match.
Sé quina és la seva posició preferida, però no ho diré aquí. Tenim un partit i veurem on jugarà, però com ja he dit, quan el veus sobre el terreny de joc, el veus realment gaudir de jugar a futbol. Marca gols als entrenaments i això és el que necessitem, jugadors que siguin capaços de marcar gols.
And this is what we need. So we need players who are able to score goals.
A més de Fati, també són a la convocatòria del Barça els cosins Fernández, Guille i Toni, tots dos amb 16 anys. En el cas de Guille, va ser inscrit ahir mateix a la llista B de la Champions. El Barça arriba al primer repte europeu com a líder imbatut a la Lliga, 5 triomfs, 17 gols, però recordem que el Mónaco, entrenat per Adi Hütter, es va endur el Gamper, va superar el Barça 0-3. A partit, Mónaco-Barça comença a les 9 del vespre en transmissió a Catalunya a Ràdio, la TDT, des de les 8. Pel que fa a la Champions juvenil, el Mónaco-Barça és a les 3 de la tarda. Hi ha altres partits de Champions que juguen també avui, Atlètic de Madrid-Leipzig, Atalanta-Arsenal, Feyenoord-Bayer-Leverkusen, Estrella Roja-Benfica i Brest-Sturm Graz.
El Girona ha tingut una estrena europea agradolça. Van caure per la mínima al camp del PSG i amb gol, que fa molta ràbia, a l'últim minut del partit.
Sí. Els gironins van firmar una actuació solvent, amb cert domini, sobretot a la primera part, però també amb certa davallada física al segon temps. Paula Gazzaniga, que va firmar aturades de mèrit durant el partit, va estar desafortunat en aquesta acció a minut 90, centrada de Mendes, rasa i amb poc angle, que se li esmunyia de les mans a porter argentí i se li escolava entre les cames. Amb tot, el tècnic dels gironins, Michel Sánchez, creu que van oferir una bona imatge al Parc dels Prínceps.
Creo que el club ha estado a la altura, nosotros en el campo también. Lo más importante que seguimos nos vale para seguir creciendo, más allá del resultado, donde creo que el Paris Saint-Germain ha sido mejor.
A la Champions juvenil, triomf del Girona, ahir contra el PSG, 2-0, gols d'Arango i Enric. També hi ha la Champions, el City i l'Inter de Milà van empatar 0 i destaca la golejada del Celtic de Glasgow, 5-1, contra l'Eslovan de Bratislava. I encara en futbol, sentim el nou director esportiu del Barça femení, Marc Vivés, que explica als mitjans del club que volen repetir els 4 títols de la temporada passada.
Doncs penso que hem de creure-hi, per què no? O sigui, crec que tenim una plantilla igual o millor que la de l'any passat, hem millorat en certes coses, i el nostre objectiu i el nostre repte és aquest, o sigui, és tornar-ho a assolir, si no crec que ni jo mateix estaria aquí, ni l'ambició de les jugadores. Estic convençut que és aquesta, tornar a repetir els 4 títols.
En handbol, la Champions a terra avui al Palau Blaugrana.
La màxima competició europea torna a casa del campió. El Barça rep el Pik Szeged hongarès a la segona jornada de la Champions, un rival que, com els blaugranes, va guanyar primer enfrontament. Carlos Ortega, l'entrenador del Barça, ho veu així.
Juguem amb un molt bo rival que s'ha reforçat molt bé, juga molt més ràpid, la seva sistemàtica en atac ha variat molt, ja no juga amb tant amb el pivot i s'han reforçat a la primera línia també i a la porteria i jo crec que va ser un partit molt, molt, molt difícil.
Ortega no podrà comptar encara amb Hampus Bane amb molèsties a l'espatlla ni amb Juan Palomino tocat al genoll dret al partit Barça-Pik Szeged des de 8:45 del vespre per Esport 3.
I estem pendents d'altres competicions, Montse, com ara el Mundial d'Hockey Patins.
Que es disputa Novara, Itàlia. L'equip espanyol femení juga avui als quarts de final contra França a les 9 del vespre. Pel que fa a la selecció espanyola masculina, demà jugarà contra Suïssa en futbol sala al Mundial de l'Uzbekistan. La selecció espanyola amb dos catalans es va imposar ahir a Nova Zelanda, 7-1. En bàsquet, Kayla Wells deixa de ser jugadora al Joventut de Badalona. El club verdinegre i l'ALE nord-americana han arribat a un acord per rescindir el contracte. Wells no començarà la nova temporada per problemes familiars. I el rival de l'equip espanyol als quarts de final de la Copa Davis serà els Països Baixos. Segons el sorteig que s'ha fet aquest migdia, la fase final d'aquesta competició jugarà al novembre a Màlaga.
No t'ho pots perdre.
I avui que uns quants miraran el partit de Champions del Barça i que Vic continuen els concerts de música dins el mercat de música viva, no diríeu mai que s'estrena oficialment al Teatre Victòria de Barcelona?
És com un desert d'aigua.
Doncs sí, ho heu endevinat. Ja fa uns dies que De Güell de Goma ha començat les funcions, però fins avui no hi ha l'estrena oficial de Maricel, la quarta versió del musical amb què la companyia celebra 50 anys d'història i abaixa el taló per sempre. El vaixell dels pirates torna a enamorar un públic que s'ha fet seva la música d'Albert Guinovart i que segur no es podrà estar de cantar les cançons.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.